Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
El Centre Excursionista presenta el programa Anem a la muntanya.
Molt bona tarda, tarda vespre d'aquest dilluns 2 de maig, primer programa del mes de maig del 2022 de l'Anem a la Muntanya. Ara sí que ja se'ns va acabant la temporada i ja el virem aquí. Jo diria que fins i tot l'estiu, ja el mes que ve, ja ve Sant Joan, és que ja ho tenim... Ja ho tenim aquí a tocar, tot això. A mi m'agrada. Jo sempre penso quan comença l'hivern que els hiverns ja són com abans, però quan hi ets passen a poc a poc, i passen a poc a poc i són llargs. Aquí fora ara parlàvem amb la Teresa i amb el Joan Font també sentia de fondo que encara porten jaqueta bastant gruixuda, són mes de maig, i és un símptoma de que l'hivern es fa llarg. Tinc ganes d'una mica de platja ja, una mica de... d'ambient i una mica de descontrol, perquè a més fa dos anys que els estius no són com els d'abans. Esperem que aquest sí que ho sigui. I també el que serà com el d'abans i com els de sempre és el programa nostre d'avui de la meva muntanya. Quan són les 9:04 de la nit, tenim 56 minuts per endavant amb totes les novetats del món de la muntanya, amb una entrevista, com sempre, molt ben portada pel Pep Sans i amb totes les seccions habituals amb tots els protagonistes. A més, parlarem de moltes més coses, perquè la Teresa Maica, el programa d'avui, està ben farcit. Bona tarda a tothom, com esteu?
Bona tarda.
Tarda, vespre, nit?
Home, vespre. Vespre, això ja és vespre, perquè a més ja es fa fosc, eh?
Sí, bon, encara és una mica de dia, eh? Encara és una mica de dia.
Jo, quan és fosc, ja és nit.
Sí? Vespre, sí. Vespre. No, jo faig servir molt la paraula vespre, m'agrada molt.
Sí, sí. Sí, bueno, és que és aquest període que el sol ja quasi ha marxat pràcticament, però encara hi ha una claror, no? Llavors jo penso que... Penso, no sé la definició del diccionari quin és, però...
Veig que està aquí molta gent amb el mòbil. Sens dubte, la persona més important del programa és el Pau Ibars, que és el que està més, més ficat a tots els llocs. Senyor Pau Ibars, estàs segur que no t'ha entrat el Pegasus també a dintre del teu telèfon?
Ja he sentit algun...
Ja he sentit... O estàs en una llista, Martí?
He sentit algun cavall sonar, però no li he fet cas.
Escolta, Pau, jo un dia, i això no és broma, em va trucar una periodista de la SER, diria que era, dient-me que jo sortia en uns informes de la Guàrdia Civil.
Vull dir que... Veieu com...
No estem tan lluny de que tingui Pegasus i el telèfon.
Escolta, tu tens coneixements com per poder veure si estàs infectat o no?
És que no els té ningú, aquests coneixements. No.
No, ho dic per ser... Home, tu, el que has estudiat i el que et dediques, doncs una mica va per aquí, no? Però...
Sí, però... No. Aquesta gent s'aprofiten de forats de seguretat que no sap ningú. Vull dir que és com...
Això de Pegasus està embolic.
I que a vegades sí que necessites que l'usuari faci clic a un link, però a vegades ni això. Vull dir que t'entren directes i fins a la cuina.
La pilota és com una llau, eh? S'està portant bastanta merda per davant, eh? Perquè està sortint aquí una fomenta que tela.
Que no sigui per distreure tot això, Pep.
Sí. Home, ja, una cortina de fum, no? una granada de...
Ara
de
resulta que també els han infectat amb ells, vinga.
És que avui allà m'he dit era festa i havien de fer alguna cosa, perquè si no estaven avorrits.
Molt bé, doncs, alguna cosa més? No estem infectats, sembla, del Pegasus, tampoc del Covid, que es torna disparant amb el Covid. Atenció, que d'aquí 4 dies pot ser que aprofitem aquests dies de sense mascareta i això, perquè em sembla que... Que la cosa anirà per regar ben aviat. Què em deies? Perdona.
Que no siguis pessimista i ja podem començar.
He posat ja el...
7 o 8 paraules. No. No siguis pessimista, ja pots començar. No. 6 paraules, perdó. Pim, pam. Perdona.
Escolteu, que no t'he faltat el respecte, eh?
No, no ho dic, 6 paraules molt ben empleades.
Sí, collons, sí. Van al gra, va al gra.
Sí, no. De vegades s'ha de ser directe el missatge, això és veritat. Sí. No fota voltes ni coses d'aquestes. Tenim el programa molt farcit, eh? Perquè veig el Pepe també per aquí fora.
Per això t'ho dic.
Tenim el programa farcit. Sí. Anem per començar per l'editorial de Joan Font. Joan, de què parlem avui? De Pegasus, no?
Bueno, doncs una mica va per aquí.
Veus com ho endivino?
Una mica va per aquí l'assumpte. És l'editorial del Joan Puig, que és el director de La República, el diari digital, i el títol de l'editorial és "Ho tenim guanyat i perdem el temps en paraules buides". O sigui que...
Sisplau, Pau, ja hem salvat el Pau també, sisplau, sintonia de l'editorial.
Doncs això, el titular de l'editorial és "Ho tenim guanyat i perdem el temps en paraules buides". És una editorial del Joan Puig, com deia, del diari digital La República, del dia 1 d'aquest mes. I diu així: "El Catalan Gate és una nova oportunitat de guanyar, de posar-nos al mapa de les minories nacionals represaliades. Governi qui governi l'estat espanyol, siguin monàrquics, republicans o el govern més progressista de la història, primer Espanya i es farà el que calgui, legal o il·legal, per mantenir-ne la unitat. I a més, ho diuen sense embuts ni vergonya. El drama el tenim a casa nostra, on els partits independentistes continuen pensant en petit, en guanyar la hegemonia en el marc autonòmic. I a Espanya, que ho sap i ho percep, no parem cap altra mesura, ni amonesta, ni cessa, ni fa dimitir ningú, i menys la ministra de les clavegueres de l'Estat, que no els cal. Les amenaces del govern català no se les creuen, i malgrat demanar al cap de la ministra Robles, el govern espanyol la reforça i el govern català ho acata. Aquesta setmana hem vist el pobre panorama de l'independentisme polític català i basc. Malgrat que Esquerra i H. Bildu tenen un acord de legislatura on s'hi diu que votaran sempre el mateix en termes espanyols, sembla que aquest pacte ha saltat pels aires en el moment en què els republicans han votat en contra del decret del govern espanyol sobre mesures socials per la guerra d'Ucraïna i els aversales, i per contra hi ha els aversales i han votat a favor. La República.cat, que és el diari del que estem parlant, va donar la notícia de la divergència de vot entre Esquerra i Bildu, contravenint l'acord de legislatura entre les dues formacions i argumentant-ne els motius. I aquest editor va rebre la pressió dels responsables de comunicació dels republicans sobre com vam escriure la notícia. Que ens adrecin la seva protesta significava que l'havíem clavat. Deixant passar un escàndol d'aquesta magnitud, servit en safata de plata, tornem a perdre una oportunitat històrica de guanyar internacionalment i, malauradament, i això és així, per les desavinences entre independentistes. Que Espanya utilitzi les seves clavegueres per impedir els drets de la minoria nacional catalana és un escàndol. Però, i si els partits independentistes prefereixen perdonar Espanya i seguir a la taula del diàleg, que ja no es reunirà més perquè la manca d'interès del govern espanyol més progressista de la història és una prova més que amb els dirigents actuals no anem enlloc. O l'independentisme torna a la unilateralitat o la submissió cada dia serà més evident. Bé, fins aquí l'editorial d'avui. I us diré un parell de refranys del mes de maig i un precisament parla del que abans comentaves, Pep, sobre el mes de maig, del temps. El primer és el típic, el mes de maig cada dia un raig, i el segon diu, fins al 12 de maig l'hivern no diu me'n vaig.
Molt bé, doncs encara queden 10 dies perquè marxi l'hivern. M'agrada molt a mi també. A Espanya diuen hasta el 40 de mayo, no te quites el sallo o algo així, em sembla. Això és el 10 de juny, per tant, ja encara marxa més tard.
Bueno, esclar, depèn de quina zona, no?
Sí, a Valladolid em sap que diuen que tenen 9 meses de... Això, 9 mesos de...
Això també es fa servir a Vic Lleida, o a Lleida.
No? 9 mesos de glaç i 3 mesos de...
No, 9 mesos d'hivern i 3 mesos d'infern.
Exacte, 9 mesos d'hivern i 3 mesos d'infern. És veritat, sí, sí. És veritat això que diuen a bastantes comarques. Molt bé, moltíssimes gràcies, Joan. La setmana vinent, la segona editorial d'aquest mes de maig. Ja són les últimes de temporada, eh? Sí, guarden sí. Per la temporada que ve, sí, si és que estem tots aquí encara.
Sí, sí, bueno, el que passa que són...
Si és que estem tots aquí encara.
Ostres, com estàs avui?
No, home, no, vull dir, no perquè falti ningú, vull dir que hi ha unes xarxes que hi ha...
No, però estàs bé, et veig... No sé...
Esvalutat.
No, estic a tope.
Esperat, estàs com el temps.
No, estic a tope. Estic perfecte. No, vull dir que igual hi ha fitxatges, no? Et ve a buscar algú, no sé què.
Jo me'n vaig i em va un altre, m'ho pues tu.
Bueno, ja. Bueno, atenció, ja d'allò.
T'entrarà, tu no eixeràs la setmana que ve, oi? Tu no eixeràs, per començar tu no eixeràs. Vull dir, vas dient, i tu la setmana que ve no eixeràs. Vull dir que va.
Ja discutirem.
Espavila.
Anem, gràcies a Joan per l'editorial, serà evident. Una nova editorial sense mi. No seré.
Ja li has dit tu que és vegades les gràcies.
Sí. No, perquè és que ara m'has fet pensar coses a la Teresa. M'has fet pensar que se'n va, que no sé què. Bueno, ja parlarem.
Foli.
Anem a la colla del dimecres.
Però Joan, moltes gràcies per l'editorial. Moltes gràcies. Està molt bé.
Gràcies per l'editorial. Josep, on teniu avui? On ens portes a la colla del dimecres?
A la Maco. Avui farem una sortida circular fàcil, que comença i acaba al nucli de l'Ordal. Mm. Aquesta caminada passa per 3 dels cims més alts de l'Ordal, i un dels quals és un cencim de la FEC, el Puig d'Agulles.
Molt bé, doncs ens anem cap al Puig d'Agulles amb la Creu de Dimecres, sisplau.
Colla dels Dimecres, amb les redaccions de Josep Mumbrú.
Bona nit, gent de la muntanya. Una setmana més amb vosaltres a la colla del dimecres. Tal com hem dit, anirem cap a l'Ordal. Hem aparcat vora l'església de Sant Esteve. Seguim la direcció cap al mas de Can Rial, documentat des del segle XIV. Baixem cap a les vinyes del Marquesat i entrem al camí nou de l'Ordal, que coincideix amb el GR5. És una pista pavimentada que es va enfilant a poc a poc. Aquí s'afegeix per la dreta el camí del Vi i del Cava, que és un PR156,3, ronda de l'Ordal. Aquest tram de camí ens porta fins al coll de Portell. La pista és monòtona i es va enfilant per boscos de pi blanc. Poc abans d'arribar al Montcau, el GR ens deixa a la nostra esquerra. Nosaltres seguim de camí endavant i acabem pujant al primer cim, que és el Montcau, de 643 metres. Aquest cim està senyalitzat amb un enorme munt de pedres. Hi ha una caixa metàl·lica clavada a la roca i un llibre per fer signatures, a més, dos pessebres al peu de la roca. Les vistes s'encaren vers Montserrat. Ara el camí baixa suaument cap al collet del Montcau. En aquest punt surt un corriol que puja cap al segon cim, el Roc de Forrellac, de 631 metres. El camí cap al Roc de Forrellac transcorre per sobre d'un anticlinat fracturat cap al nord, fet que li confereix aquest aspecte rocallós i aeri. El corriol és de petja incòmoda, però agradable de seguir. Deixem el cim i ja tenim el Puig d'Agulles davant nostres. Ara la baixada és ràpida i en poca estona arribem al coll de Portell. Aquí ens deixa el PR. Altre cop caminem per una pista pavimentada que ens porta al capdamunt del Puig d'Agulles de 653 metres, coronat per un radar del Servei Meteorològic de Catalunya i un lloc de guaita contra els incendis. També hi trobem el vèrtex geodèsic. Les vistes des d'aquí són magnífiques i ho serien encara més sense les instal·lacions que hi ha. Veiem el Pirineu, Collserola, Montserrat, en tot el seu esplendor, l'Obac, la Serra del Montmell, el cim de la Morella, la plana penedesenca i d'altres. Són 360 graus de panoràmiques a la vista. La baixada la fem per on hem pujat, fins al coll de Portell. Aquí girem a mà esquerra cap als plans del Mas Granada, lloc on podem veure diferents barraques de vinya i una font una mica amagada a prop del camí. Seguim el curs del fondo del Mas Granada fins a arribar a la barraca de Can Maimó. Aquí els conreus de vinya i oliveres guanyen presència. Ja som a prop de l'Ordal. Seguint la pista de terra, acabem aquesta caminada, que ha estat molt freda, però ha sigut molt atractiva i espectacular. Ha estat un recorregut de 11 quilòmetres 300, un temps de caminada 3 hores 27, un temps total de 4 hores 48 i un ascens acumulat de 400 metres. Hi varen participar 5 membres de la colla, en Joan Font, na Pilar Guerrero, en Pere Castellví, na Teresa Flequer i un servidor, Josep Montbrú. Gent de la muntanya, fins a la propera setmana.
Colla del dimecres que ens ha portat cap a Puig d'Agulles, cap a l'Ordal. No hi he anat, però algun dia...
No és gaire alt, però té unes vistes impressionants.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. La setmana vinent una nova excursió de la Colla del Dimecres. I ara ja tenim aquí l'estudi De RAC1, que va entrar el Pepe. Pepe, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda, vespre.
Bon vespre.
Com estàs? Tot bé?
Molt bé, molt bé. Moltes gràcies.
Aquest cap de setmana vam tenir a Sant Feliu la Mir, la marxa infantil de regularitat. Ens agradaria que ens fessis 5 cèntims de com van anar els participants, anècdotes, una mica d'anàlisi de tot plegat, i entre tots farem 4 preguntes ara una estoneta.
Molt bé. Doncs, com sempre, fantàstica. Per mi la marxa infantil de regularitat és un element important, perquè això és la manera que tenim de fer que molts nens comencin a sortir a muntanya, a disfrutar de la natura, a respectar-la, i fer, bueno, passar un dia també agradable en família. Jo crec que molt xulo. Una novetat aquest any ha sigut que va venir la Marta, no recordo el cognom ara mateix, de la FEC, de la Federació de Centres Excursionistes. Van deixar una mica de material, han fet també fotografies, han penjat al seu web, doncs una mica donar veu a la marxa que hem fet aquí a Sant Feliu. I potser la part més negativa, entre cometes, és que aquest any, com que avui dilluns serà festa a les escoles d'aquí a Sant Feliu, doncs va haver una mica menys participació que la que solem tenir. Tot i així, encantats.
Perdó, Pepe, que et talli.
Fes.
Ara, quan acabis, si ens pots dir una mica per on passava el recorregut.
I tant. La marxa, no, començàvem a Sant Quirze Safaja, a sota la carretera, on arriba, bueno, està l'aparcament aquell que hi ha, i baixàvem cap a la riera, vam fer una estoneta de la riera, a travessar la carretera per pujar, com t'ho dic, bueno, o sigui, això és la Ferreria, es diu, no?
I per sota de l'entrada del càmping, pel pont aquell.
Sí, per sota del càmping.
I llavors traspassaven la carretera, que hi ha la curva aquella de mà esquerra,
sí,
traspassaven la carretera per allà.
La carretera per allà baix, començava a pujar, i de fet és tota, bueno, passàvem per les Clotes, una mica per sobre, atravessàvem la carretera allà davant de les Clotes també.
Sí, direcció diguéssim allà,
direcció
al mirador de Sant Miquel. El mirador del Parer.
Cap al Parer.
Ah, això
cap
mateix.
Primer el Flaquer, no? Em sembla que passava.
Primer passàvem al costat del Flaquer, i després tot el camí cap a la bassa del Parer i al mirador del Parer. I d'aquí ja baixar per la via normal cap als Indàligues i atravessar tot el poble, perquè vam arribar a la Font dels Arbres. I molt bé. I amb la gràcia aquest any, que volia celebrar els 20 anys, més dos, perquè fa l'any 2020... Es va fer la vintena, s'hauria d'haver fet la vintena, però no va poder per lo que ja sabem, i vam celebrar els 20 més 2 amb una paella popular,
molt bé,
que va posar el centre excursionista i va sortir molt xulo, boníssima. No em surt ara el nom de qui va fer la paella, del Xavi, però...
Sí, el Xavi Serrat.
El Xavi, sí, el Xavi.
Els poca no, gana.
Sí. Els poca gana, això, no em surti.
Dues paelles van fer, de
dues
fet, no?
Paelles, de
una així de carn aviat i l'altra de verdura.
Veganes, sí,
que molt bona. I estaven boníssimes les dues. No?
Totes dues.
I com va anar de grups? Van anar tots... Van ser molt regulars?
Van ser molt regulars. Vam tenir d'unidor, perquè era una marxa bastant ràpida aquest any, perquè teníem... Bueno, clar, que pujaven des de Sant Quirze, baixaven fins a Sant Feliu, doncs... Era quasi tot baixada,
sí.
I això fa que fos bastant ràpida, una mitjana de 5 km per hora.
Déu-n'hi-do.
I, o sigui, aquest ritme el marquem nosaltres quan dissenyem la ruta, sí. I els nens l'han seguit gairebé tots.
Molt bé.
És veritat que quan vam fer, jo sortia, després de tornar a sortir, jo faig escombra i vaig recollint, i anem controlant tots els controls,
clar.
I hi havia un grupet de nens que se van quedar els últims, que anàvem... totalment disfrutant de la natura, recollint floretes i fent temps.
Home, perquè era la primavera que ha esclatat de cop.
Van tenir molta sort, el dia va ser perfecte, perquè veiem com a la tarda ja va ploure i avui també, sí que es va agafar molt bé.
Molt bé.
Va estar molt xula, molt xula. I disfrutar, com sempre, de la cara dels nanos quan s'expliques això. Ara anireu sols per la muntanya, i se queden així mirant. Tot i que molts ja ho saben, no? Però ja tenen ganes de
compartir. Molts que repeteixen, no?
Sí, sí, tant. De fet, com que l'any passat, el 2020, no vam poder fer la que tocava, l'any passat es van fer un esforç extra i van fer una mir per cada escola. No? Es van fer 3 a les escoles del poble i, a més, la del centre que tocava. Llavors ja pràcticament tots els nens s'han provat alguna vegada la marxa infantil de regularitat.
De quines edats eren els nens? De quines edats són?
Doncs mira, aquesta vegada teníem una nena de P5, o sigui, de 5 anyets, i el més gran, que és el que es permet l'organització, és de 14.
I els nens van sols pel bosc, eh? Van sols.
I el nen van sols. Van sols. Van sols. Sí, sí, aquesta és la gràcia. I
van en parella, per això.
Ja, ja.
Però parella, dos sí, o tres. Bueno, em sembla que hi havia
sense adults, van sense adults.
Però entenc que hi ha unes cintes, no?, que van seguint...
Sí.
I tenen algun cronòmetre? Un...
No, els hi donem un full, on surten tots els trams que han de recórrer, amb el mapa, i cada tram, quina distància ha de recórrer i quina velocitat hauria de fer aquest tram. Llavors els calculen a la seva manera... I déu-n'hi-do alguns, els que tenen més experiència, déu-n'hi-do el que arriben a ajustar-ho. Eh?
Sí?
Bastant curiós. Òbviament, els més petits no, ni s'ho miren, no, però van aprenent a base d'anys. Però
molt bé.
Sí, és molt divertit veure'ls allà.
No, i després hi va haver allà al Paré, van fer una zona de jocs que hi havia els de l'agrupament Macalo, que eren els que manegaven l'assumpte, i van fer diverses, allò de posar-se una cullereta... Un ou amb una cullereta quan t'ha d'anar a la boca i embrutar-se la cara amb xocolata i les pomes allò on vulguem mossegar una poma penjada i coses d'aquestes. Sí, i una carrera de sacs, em sembla, també van fer. O sigui que...
Sí, sí, això...
Quantes hores era? A quina va començar?
Van ser 3 hores, pràcticament.
Sí.
Bueno, entre parades també. Tenen 15 minuts per esmorzar, mitja horeta per fer els jocs, que després de fer... 8 quilòmetres, pràcticament. Es veu, dius, no, estaran cansats. I no, estaven saltant allà.
Sí, sí, saltant amb la carrera de sacs.
Si preguntaves que esteu cansats. No!
Sí,
i a més, els nens compleixen, els temps i tot, ho compleixen bé.
Sí, bueno. I això, els que tenen més anys i...
Els més petits no controlen massa. Van fent.
N'hi havia alguns que anaven mirant...
Sí, sí, però ja els de...
Sí.
A segon i tercera comencen a mirar-s'ho,
Els competitius, no?
Sí, sí. I a quart, cinquè són els que tenen més ganes de superar els grans, clar.
No, déu-n'hi-do, ara que comentaves aquesta nena de 5 anyets.
Sí, sí.
Si ho va fer tot, molt bé.
Ho va fer tot, sí, sí. L'acompanyava per una mica més gran.
Sí, sí.
Però sí, sí, de fet, crec que era la primera vegada que teníem... La segona vegada que teníem una de 5 anyets.
Cada any el recorregut canvia cada any?
Sí.
És el mateix? O cada any intenteu, més o menys entenc que els mateixos quilòmetres, però amb un recorregut diferent?
Els quilòmetres van canviant, hem fet entre 8 i 13, l'any que més recordo jo. I la ruta sí, la van canviant cada any. De fet, el Ramon va intentar anar repetint cada 10 anys, fer una mica, però amb la pandèmia també es va retar una mica tot això i anem fent.
Pues sí, hi ha hagut anys que s'ha fet circular, no? Em sembla, també. O sigui,
normalment és circular.
S'ha començat i s'ha acabat al mateix lloc. I així, no?
Normalment és
però així. Però això de fer-ho lineal i agafar l'autobús, així em sembla que s'ha fet alguna altra vegada, oi? Que sí,
sí. Sí, de fet, recordo haver fet alguna vegada a Gallifa, anar a Gallifa en bus i tornar cap a Sant Feliu, i aquesta també, la primera vegada que vaig fer jo dintre l'organització, que vam anar a Sant Quirze també, que en lloc de jugar un bus, el que van fer és demanar una altra de línia, i va haver-hi una mica de lío perquè el bus de línia van passar les dues a la vegada, vam omplir un, però va quedar molta gent fora i l'altre autobús ja s'havia anat i vam mantenir un dia. Això fa ja 10 anyets o així. Però sí, aquesta vegada vam fer un autobús específic per això i va sortir molt bé.
El fet de no fer-ho circular també et permet, doncs, poder tirar més lluny i veure més que, clar, si és circular,
sí,
al final
sí.
Has de comptar que tornaràs i acabes passant o pel mateix lloc o per un altre lloc, però sortir, no et mous gaire.
No dona per molt, no? Això és veritat.
Sí.
És una bona iniciativa, pels nens i això, i...
Està molt bé. I per les famílies en general, sí. Una pega que ens deien d'això que fos l'autobús és que no podien venir els pares amb els gossos.
Amb els gossos?
I, clar, després de tota la passejada recollida de nens, la recollida de nens, de fer escombra, vas trobant gent que cadascú estava amb el seu gos i...
Clar.
És molt xulo.
Sí, sí, sí.
I és un aprenentatge pels pares, no?, també, en definitiva, perquè els pares deixar anar... Un nano, com que en el cas aquest d'una nena de 5 anys, déu-n'hi-do, no?
Sí, encara sí. Els pares, els que més són... Bueno, els que els fills són la primera vegada o la segona que l'apunten, encara s'ho miren dient com es queda això, els nens sols. Això és veritat. I s'apunten de fer controls a veure com funciona això, de veritat, no? Però és veritat, els nens van sols per la muntanya, però en cap moment estan sols, per descomptat. Mm-hmm. Està tot molt controlat, clar, molt ben marcat, a més a més, també.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Pepe, per aquest resum, aquest petit resum de l'Amir d'aquest cap de setmana. Esperem que l'any que ve tornis, que fem, i els altres anys anem fent l'Amir, i saps que aquesta ràdio és la teva i aquest seient és el teu, sempre que vulguis pots tornar.
Moltes gràcies.
La jefa pot tornar com vulgui.
I tant, i tant. Com si la setmana que ve vol tornar.
Ara, sí, sí,
no passa
sí,
res.
Sí, sí,
eh?
Un pitxatge.
Pepe, marxa aviat que encara faràs algun audiovisual.
Sí, 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 sí,
sí. M'ha sortit.
O si tens algun, ja parlarem tu i jo.
Ja parlarem.
Moltes gràcies i fins molt aviat. Gràcies per tot. Gràcies.
Adéu, bona nit.
Adéu, bona nit.
I ara Pepe acaba de marxar i ja anem a per l'entrevista central del programa d'avui. Fiquem una mica sintonia i el Pep Sánchez té a punt les preguntes.
L'entrevista de la setmana.
Bé, bona nit a tothom. Com deia el Pep, començarem l'entrevista. Avui ens acompanya Víctor Riverola, periodista, escriptor i un gran apassionat de la muntanya. A més, ha publicat 16 llibres, ha fet 4 documentals, milers d'articles publicats també i, a més, va ser col·laborador al programa Temps de Neu de TV3. Bona nit, Víctor.
Bona nit, què tal?
Gràcies per venir.
Per les terres. Això veurà, perquè jo em vaig criar bastant entre els cingles d'Albertí, Mollà, Castellterçol, La Popa, Castellcí... Hosti, saps?
Vic, sí, ja t'ho deus conèixer, doncs.
Una meravella, una meravella.
Sí, sí, la veritat és que aquí tenim un bon entorn.
Qualitat de vida, qualitat de vida. Jo allò de TV3 i el Temps de Neu, espero renovar. Bé, bueno, segons ells hem renovat. Ara ja
canvia
de direcció
fantàstic.
TV3... Sí. Però si Déu vol, amb el Víctor Pazzi i el Bernat Miró, si Déu vol, novembre-desembre, tornem a la carga amb el cinema de neu.
Fantàstic, ara parlarem una mica.
Sí.
Primer de tot, Víctor, bé, una mica és... la primera pregunta sempre fem la mateixa, que és com va començar la teva passió per la muntanya?
La meva passió per la muntanya comença influenciada pels meus pares, sobretot el meu pare, que va morir fa 9 anys, l'Antoni Riverola, que surt en un dels meus llibres, La muntanya puede curar, i per la meva mare. La meva mare ara està una mica més delicada, arteriosclerosi, ja sabeu, la gent quan passa dels 80, no tothom és Jordi Pons, sí. Però la Montse, jo crec que sí, perquè també s'ha de dir als cosins de Girona, en Ramon i la Soledat, la família Riverola és aragonès. El cognom ve de la Llitera, d'Osca, i Morera és Girona, Garrotxa, Gironès, Rocacorba, Banyoles, saps? O sigui... Jo sempre he tingut...
Repartit.
Sí, jo sempre he tingut el Pirineu o el Prepirineu molt a tocar. L'hostal Pedraforca, la Devesa de Rupit... Diguéssim que des de petit, Sant Llorenç de Munt, Montserrat, el Montseny i el Pirineu, i després els Alps, i després altres serralades amb família i amb nanos, a Noruega, Islàndia... Doncs nosaltres sempre hem sigut bastant aventurers.
Molt bé.
Però bé de família, bé dels pares. Sí, sí.
Actualment treballes al CEO Materfilm, ara ens explicaràs què és.
Bueno, el CEO és aquesta monyada, bueno, monyada no, que queda malament, que no podem dir-ho, que és políticament incorrecte. CEO és l'anglicisme o la, digue-li, els americans dirien posh, digue-li la flipada per dir director general o màxim responsable o encarregat d'una empresa, no?
Sí.
CEO en teoria seria chief.
Ah, d'acord. Doncs mira, ho entens malament. Doncs,
avui en dia tot és anglès, tot és americà, no? A treballar amb un router, envies un WhatsApp...
Tot és universal.
Email. Sí, la gent inclús fa el moure en anglès també ja, no? Sí.
Doncs, entre d'altres moltes coses... ets director de Materfilm. Explica'ns una mica en què consisteix.
Mira, jo sóc un pringat autònom, com la majoria d'oients que ens està sentint, o pitjor encara, perquè jo mai he sigut assalariat directament. He tingut la gran sort de que des de la meva... Bueno, sí, al principi quan feia pràctiques, molt mal pagades, per cert. Uh-huh. Però jo vaig decidir ser autònom, inclús quan vaig treballar de cap de màrqueting de la revista DJ, quan vaig fer ràdio durant 20 anys, quasi, ja sigui a Catalunya Ràdio o on de Rambla, jo sempre els hi facturava. Això és un avantatge, perquè si se'ls inflaven les pilotes, em fotien al carrer i no en tenien quin indemnitzar ni res, no?
Clar,
però
clar.
Els autònoms tenim aquests avantatges i aquests inconvenients.
Sí, sí.
A part de que no tenim atur, bla, bla, bla. Però, bueno, mira, jo l'any 2007, amb la meva companya, la mare dels meus fills, la meva sòcia, que és la Jekaterina Nikitina, com el nom direu, no és de Castellterçol, és de Lituània, sí. Doncs vam decidir muntar una empresa que seria com un híbrid entre productora de cinema i agència de publicitat, o màrqueting. Sí, jo vinc del món del màrqueting i la comunicació. Uh-huh. I la Caterina, és arquitecta, que es va passar després al cine, a la fotografia, i ara està acabant amb 39 la carrera de Belles Arts. O sigui, que imagina't.
Carai.
Sí, parla 7 idiomes. O sigui, que com diuen en castellà, querer és poder, no?
Sí.
Això de dir, parla català perfectament, s'ha integrat de conya, i qui digui que no es pot aprendre català en 2 anys, menteix.
I tant, i en menys
i tot. O és que no el vol parlar directament, punto pelota, no?
Sí.
Aleshores, bueno, l'any 2007 vam decidir juntar força i crear quelcom que servís com per ajudar a vendre un producte, que us explicaré quin producte és. I clar, tu imagina't el Risto Mejide, tota aquesta gent que és publicista, que surten per la tele, que són molt coneguts, sempre, el Lluís Bassat en el seu moment, sempre han de subcontractar una productora o una agència, com o vídeo en el seu moment, per fer spots, rodatges, publireportatges o inclús documentals, no? Uh-huh. TV3, quan treballa amb coproducció, treballa amb productores alienes a la casa. Nosaltres vam pensar, mira, fem la campanya de comunicació enfocada a un producte que, torno a dir, ara us diré quin és, uh-huh. I Juan Palomo, no? Yo me lo guiso, yo me lo como. I tenim una productora dins de Matterfilm, tot un departament de drons, càmeres, cine, filmació, fotografia, que s'encarrega de portar a terme la realització del projecte que hem desenvolupat. Sempre treballant amb temes històrics, molt enfocat a temes d'alta muntanya i esquí. O sigui, Matterfilm és una agència de publicitat que treballa també com a productora.
Molt bé.
Enfocada a la divulgació i la venda de turisme de muntanya i esquí, dins del que els americans o els anglesos també treballen com dins del que entenem com a màrqueting emocional. Uh-huh. Que és la venda d'emocions, la venda de l'esquí, la venda d'un formatge, una vaca, una cabra, les Angles, Berga, digue'm un poble del Pirineu i t'ajudarem a vendre'l, però no a vendre les cases, clar, sinó a vendre la cultura, la tradició, la història, els restaurants, la gastronomia, els hotels, saps? O sigui, intentem fer el que estan fent molt a Suïssa i a Àustria, que és vendre autenticitat.
Home, I... aviam, s'ha de dir que en saps, de vendre, perquè ja m'estan venint ganes a mi.
No, però mira, et poso un exemple molt clar. Les Angles, un dels nostres millors clients, o els Angles, Catalunya Nord, Capcir, uh-huh. a dues hores de Barcelona o a mitja hora de Puigcerdà, no? Uh-huh. Els Angles és l'única estació d'esquí del Pirineu on pots baixar esquiant fins al poble mateix, com passa a moltes dels Alps.
Clar.
Això ja és un valor afegit. Si li afegeixes 5 o 6 restaurants molt bons, l'Angleo, que és un balneari, el Lubac, que és una mountain coaster, com el Tobotronc de Naturlàndia, no? Uh-huh. Andorra. Si li afegeixes el que té el cinema més alt del Pirineu, etcètera, etcètera, que tenen, doncs, que suporta que hi ha molt pagès, es treballa molt la carn del porc, l'embotit, el formatge, la llet, uh-huh. Hi ha molta vaca, hi ha molta ovella, hi ha molt cavall, uh-huh. tot això, si ho vens o fas un vídeo amb drons o inclús amb helicòpter, si fas una petita producció per ensenyar a la gent de la ciutat, o del món, com es viu i com treballa aquest poble, estàs creant un vincle emocional amb ell. Això és el que fem nosaltres.
Carai.
I s'ha de dir que a casa nostra, no sé per què, molt poca gent ho fa.
Sí?
Si ara ens parem a pensar quantes estacions d'esquí o quantes poblacions de muntanya li foten canya, et donaràs compte que potser parlen d'esquí sí, però res més.
Perquè treballeu amb bueno, imagino que amb algunes o moltes estacions d'aquí a Catalunya.
Sí, aviam, col·laborem amb moltes estacions catalanes. Col·laborem.
Val.
Però t'he de dir
és que
els nostres principals clients són francesos, suïssos, noruecs i islandesos. Uh-huh. O sigui, treballem... És trist allò que diuen que ningú és profeta a la seva terra, no?
És veritat.
Treballem molt més a nivell internacional que a nivell de casa. I no em preguntis per què, perquè és una pregunta que em faig sempre i no en tinc ni punyetera idea.
Déu-n'hi-do. Bueno.
Però molta gent ens pregunta, i quin és el secret? Mira, et posaré un exemple que segur que l'has vist i això resumirà qualsevol pregunta que em facis de com treballem. No és nostre l'espot, però és una meravella perquè resumeix molt la idea. Suposo que heu vist l'anunci d'Aigua Veri, de Benasc, del Pirineu, que es veu un pla fixe amb un animaló, em sembla que és un cèrvol, bevent aigua.
Sí.
No sé si us heu fixat un plano fixe que se sent només l'aigua.
Sí, sí. Se sent l'aigua i es veu un isard o no sé
què. Un isard, o no, un cèrvol, no sé què.
Sí, sí, sí.
I em sembla que hi ha una veu en off que diu allò de Veri, l'aigua del Pirineu, o alguna cosa d'aquestes, no?
Sí.
O fiquen aquelles veus tan xules que diuen, jo què sé, gaudeix, perquè jo he fet molta veu en off de publicitat i a vegades impostes i treus aquell missatge de Veri, l'aigua del Pirineu. I dius, hosti, només amb una frase.
Ja tens veu, també, de...
Sí, no? només amb una frase, amb un animaló, i amb escoltar aquell brugit de l'aigua com va caient, i aquella escena que és un punyetero pla fixe, és el més barat que hi ha, eh?
Sí.
Segurament està comprat, allò, eh? O sigui, un punyetero pla fixe d'una marca d'aigua que t'està venent natura i un animaló, ja en tens prou. No cal fotre la Charlize Theron en biquini, no cal treure el Robert De Niro dient que qué bonitos son los Alpes, no cal gastar-se més. Això és el màrqueting emocional.
Això és el que feu vosaltres i el que aconseguiu, perquè al final...
Sí, perquè jo sempre he cregut que la muntanya és un enorme catalitzador d'emocions. La muntanya és molt més que caminar o córrer, no? I a diferència del turisme de platja, i no el critico, però m'agrada menys, ja tot sigui dit, el turisme de muntanya el trobo molt més autèntic i és més complicat d'accedir a certs llocs, no és tan fàcil, i a mi m'agrada molt gaudir de la muntanya, sobretot no, ja no amb soledat, amb tranquil·litat, no? Mm-hmm. Cosa que també s'ha de dir que a casa nostra és complicat, perquè està tot bastant massificat.
Sí, és un tema que també en parlarem, tot el tema de la massificació a casa nostra. Però abans d'això també m'agradaria parlar, tinc diversos temes,
sí.
I una mica és també la teva part d'escriptor, que, com hem dit, has escrit 16 llibres... Que
bueno, 15, i el 16, si Déu vol, veurà la llum a l'octubre d'aquest any.
Ah, ja puc perfecte.
Dir. Primícia.
Perquè,
doncs ja el vindràs a presentar a Sant Feliu.
Jo, encantat.
Val, d'acord.
ja la tens. Això de l'escriptura...
Sí.
És una cosa que no et ve des de petit. Se't va despertar una mica més tard, oi que sí?
Bueno, mira, jo vaig estudiar els Maristes... I d'alguna cosa, els últims 3 anys van ser un infern, però alguna cosa bona tenien que tenir, que és que em van despertar la passió per la literatura i per escriure articles a les seves revistes i a les seves conyes que feien, no? Després vaig entrar a formar part del club d'esquí, que és potser el millor que m'ha passat mentre estudiava allí, i dins del club d'esquí vaig llegir molts llibres de literatura de muntanya, d'esquí, vaig descobrir qui era el Reinhold Messner, era l'època del Pirmin Zurbriggen, no?, que ho guanyava tot, el suís, no?, el temps de neu va començar amb el Toni Real, i vaig començar a escriure articles a la revista del Col·legi de Químics, els meus pares sempre han sigut químics, i vaig començar a convertir-me una mica en articulista de viatges. Fins que em va fitxar una revista, que era la revista DJ, i a mi la música electrònica i la música simfònica sempre han sigut les meves grans passions, no? Que crec que són dos mons oposats que es complementen a la perfecció.
Sí, sí.
I l'arribar l'any 2007 amb la Caterina, amb la Cat, vam parlar, escolta, estem escrivint a tope de tot, fem documental, fem viatges per tot el món, escolta, per què no fotem un llibre? I vam anar a picar a la porta a Desnivel, a Madrid, bueno, per telèfon, no?
Sí, sí.
I els vam oferir fer un llibre de cinema de muntanya, que és una de les meves grans passions, que és el que estem desenvolupant a TV3, al Temps de Neu, no? El cinema de neu. I em van dir, bueno, és un llibre complicado, perquè això costarà, esto es España, aquí la gente... que m'estàs dient? Que la gent és tonta? No, però esto no es Alemania, aquí el rotllo de la Leni Riefenstahl, i jo, vale, dic, pues que cine de muntanya, hi ha un fotimer de pel·lícules de muntanya al món mundial, no? Uh-huh. Bueno, em van tombar aquella idea, però al canviar l'editora em van pillar, jo tenia també una idea de fer un llibre sobre refugis del Pirineu, itineraris i tal... Llavors vam començar amb Pirineus 20 refugios, 40 cumbres, va venir el Desermat, vam picar la porta a Turisme de Suïssa, el Gil Dan, que era el director de Turisme de Suïssa, Espanya i Portugal, ens va comprar tots els projectes que teníem, que eren 5 o 6 llibres,
molt bé.
I vam entrar en una època superdolça, en la que semblava amb el Woody Allen, no? Fotíem un llibre per any, o inclús tres, un any. I vam començar doncs, a escriure manuals, vaig fer una novel·la, dos assajos, i diguéssim que ens agradava molt plasmar la filosofia de muntanya que teníem com a família, inclús la mort del meu pare va morir de càncer i surt a la muntanya a poder curar, i vam fer la muntanya i la vida, i ens vam donar compte de que podíem comunicar, com el Ramon Gené, el del This is Opera, sí, que podíem acostar coses o universos que molta gent desconeixia d'una manera tranquil·la, didàctica, divulgativa, una mica com l'Eduard Ponset, no? Que feia el programa aquell Redes, que doncs ens va costar la ciència, i com ell sí, deia, sí, la ciència és per a tots, a vegades tienes que tenir un poc de capacitat comunicativa, no? I bueno, doncs seguint el que deia el Ponset...
Ho fas molt bé, Víctor, ho fas molt bé, això.
Bueno, sí, sempre l'he llevado dentro, i ara forma parte del cosmos, no?
Podràs anar a treballar a Polònia, eh?
Somos energia. No, no em volen. No em volen. Veus, és que és el que dèiem, ningú és profeta a la seva terra. Si et serveix d'algú divertit, el Marc Rodríguez, que surt al Polònia, l'actor, va anar amb mi durant molts anys a la catequesi de la Sagrada Família. Som molt amics.
Mira.
Sí, sí, és una bellíssima persona. I bueno, doncs aquesta va ser una mica l'evolució natural, no? Doncs si el punt 7 feia llibres de motivació, collons, nosaltres també podíem fer-ne.
No, clar, de tots aquests llibres, has comentat, n'hi ha alguns que són de guies, de muntanya, sí, d'excursions, amb família, de refugis, i n'hi ha d'altres que són més personals.
Sí.
Primer de tot, la de les rutes,
sí,
les heu fet totes? Totes les rutes que surten...
Totes les rutes del Pirineu les hem fet. He de reconèixer que els Alps, el llibre de Zermatt, potser ens en falta un parell que ens va ajudar, que ens van ajudar, com diuen en castellà, Los Lugareños. El Tour del Monte Rosa ens falta una etapa, però com si estigués feta, perquè la vam resoldre ràpid.
Sí.
I de tot l'altre, sí, ens ho hem menjat tot, perquè també s'ha de dir que potser, doncs mira, les guies de Suïssa, d'Interlaken, de Zermatt, de la Matterhorn Region, les vam fer a partir de 4 o 5 anys de viatges. O sigui, 4 o 5 anys d'anar-hi estiu, tardor, hivern, primavera, saps? A tope.
Clar, clar.
El de la Vall de Núria, allò, bueno, la Vall de Núria ens hem cascat tots els camins de dalt a baix, nord, sud, est i oest, no? I Ull de Ter. Sí, jo et diria que sí. No al 90, si no al 100%, però sí amb un 97 o un 98%.
I tots aquests llibres, diguéssim, eren rutes que us van sorgir... Mira, quan acabava un llibre... Ostres, ara també em ve de gust provar aquelles rutes dels Alps, o tot ja ho teníeu pensat des d'un bon principi?
No, el dels Alps, jo havia fet alguna petita ruta en família amb els pares, però tot el que hem fet als Alps és, un cop allà, ho veus... per exemple, a Zermatt, ens vam casar a Zermatt nosaltres el 2007, i jo ja havia anat dos o tres vegades, però al anar amb la Cat i els nanos quan érem molt petitons, ens vam donar compte que allò és un paraís pels trekkings en família, i no tant en família, no? Llavors vam fer el Breithorn, que és un 4.100 bastant assequible, vam començar a pujar cims ja que tenien cony, cara i ulls, no? Aquí veníem de fer Possets, Aneto, Vinyemal i companyia, i llavors ens vam fer el salt natural, que són dels 3.000 als 4.000, no?
Clar.
Però sempre buscant aquell punt de dir, coi, no volem que se'ns mati ningú, no? I explicant molt bé els tipus de dificultat, els nivells, etc etc.
Molt bé.
Sí, la majoria van sorgir arran de fer diversos viatges, i un cop tens el mapa de Suïssa, el mapa obert sobre la taula, literalment, vas dibuixant possibles itineraris. Llavors preguntes a la gent, fas moltes entrevistes, et vincules, vas a refugis, i també una mica la intuïció personal, no? Modèstia a part, o sigui, tenim bastanta intuïció a l'hora de fer muntanya.
Sí.
No és que no ens hem perdut mai. Intentem anar molt sobre segur. I si això ho podem transmetre al lector, doncs ja ens donem per satisfets.
Molt bé. Comentaves que el 16è llibre està, bueno, pendent de sortir del forn?
Està al forn. No, al forn no, encara. Està als fogons.
Es pot dir alguna cosa, o de moment és tot secret?
No, no es pot dir res. No es pot dir absolutament res.
Doncs...
Esperem a l'octubre.
Sí, a més dona molt mala sort parlar d'un llibre abans de que surti.
Doncs no direm res. Però et desitgem moltíssima sort per aquest llibre.
No, jo t'ho agraeixo. El que sí que puc dir és que, sí, que és molt probable que us sorprengui la temàtica, i hem fet un canvi d'editorial.
Molt bé.
Bueno. Això sí que ho puc dir.
Però pots dir de què es tracta? No.
Té un punt de ciència, té un punt de molt important de muntanya, té un punt relacionat amb el canvi climàtic, l'energia electromagnètica, és ciència-ficció, està més a prop del Michael Crichton que del Reinhold Messner, perquè tinguis una idea.
Bueno, gràcies per dir-ho.
Ho deixarem, no et preguntarem més, que encara se t'escaparà alguna cosa.
És una novel·la de ficció que està basada en coses que existeixen i altres no, amb personatges que coneixem molt bé, i amb diverses localitzacions molt espectaculars, de fora d'aquí.
Molt bé, ho tindrem present.
Sí, jo crec que us agradarà molt perquè xoca i trenca bastant amb el que hi ha por ahí.
Molt bé. Bé, ara també vull parlar del tema de muntanya, per tant, deixem el tema dels llibres per fet i també tornem a parlar de muntanya. Volia parlar sobre el tema aquest de les massificacions que tenim al Pirineu.
Que diuen l'efecte de Catlón, no? Que diuen a vegades.
Bueno, jo crec que una pregunta que et volia fer és sobre el tema de si ara, tornant a la normalitat, això també ho ha fet molt, la gent ha volgut sortir amb massa als espais naturals. Creus que hem tornat a la normalitat? Potser hi ha hagut una baixada de gent, també és veritat que al principi era com molt més accelerat. Com ho veus, tot això?
Jo crec, tornant una mica al que comentàvem, no? Que ja va haver-hi, durant els confinaments o aquestes conyes que es van inventar així una mica sui generis, perquè crec que la gestió de la crisi Covid ha sigut bastant nefasta a nivell de gestió,
sí.
A mig món,
sí, tot arreu.
Però catastròfica, ha fet que molta gent que anava a la platja s'ho repensés i se n'és a la muntanya, això per començar. Si mires el nivell de rescats, estadístiques d'accidents, s'ha disparat brutalment, no?
Sí, és veritat.
Després hi ha també el que diuen l'efecte Kilian o l'efecte Decathlon, que és que l'efecte Kilian ha fet que molta gent tingui ganes d'anar a la muntanya, ja no a córrer, sinó, hòstia, a intentar posar-se a prova, que això és bo i dolent, igual que el Frank de la Jungla i el Calleja ens van dir que ser aventurers era el més normal del món, no? Sí. I, per un altre costat, l'efecte de Decathlon és que, clar, s'ha homogeneïtzat molt, els preus han baixat, hi ha materials que no és que siguin bons o dolents, que són molt més assequibles, és una mica l'efecte IKEA de la muntanya, no?
Sí.
Tothom pot comprar-se un armari, ara. Les low cost han fet que molta gent pugui volar i viatjar a llocs que abans era impensable, no? I, clar, t'imagina't la quantitat de gent que s'ha anat a Noruega, al Cap Nord, a Islàndia, a Nepal, a Katmandú. Katmandú no són low cost, però sí que hi ha vols de Norwegian molt bé de preu a Bangkok, amb connexió a l'Índia, no? Clar, què passa? Que la gent s'ha anat al quinto pepino, no? Per no dir una altra cosa,
sí.
amb una molt poca formació a nivell de gestió i prevenció de riscos. La gent se'n va al Pirineu amb tendes d'aquestes que la llença i es munten.
Clar.
Hosti, baixada de temperatura, el sac és una merda, conya, hipotèrmia. Venen els bombers, venen els Mossos d'Esquadra. Clar, és que hem rescatat aquests pobrets que s'han aquí, s'han congelat i tal. Clar, jo crec que per un costat és totalment lícit que la gent vagi a descobrir la muntanya, però és el que a vegades dic a la Telebasca, on col·laboro de tant en tant a ETV, que és que si vas a la muntanya has d'anar gradualment pujant el teu nivell, sempre molt ben equipat, molt ben equipat, més val que s'obri que no que manqui, amb un bon mapa has d'aprendre a llegir les corbes de nivell, has de saber de cartografia i has d'estar sempre amb la bateria del mòbil o dos mòbils o dues bateries solar recarregable i tenir molt clar a on vas i per què hi vas, no? Jo crec que sí, que se li ha perdut molt el respecte a la muntanya.
Sí.
Hi ha massa gent que va a la muntanya sense tenir ni punyetera idea i després hi ha molta gent també que va als mateixos llocs que estan de moda perquè el funelit, el manalet o el papet li han dit, no?
Sí, també les xarxes socials han fet molt mal. La veritat és que ara el tema de vull tenir-ho penjat, això fa molt mal. Però també t'anava a preguntar, sí que hi ha hagut molts més rescats de gent que li falta formació, però és veritat també que sovint alguns rescats es fa amb gent que és experta o que sí, almenys té molta tradició muntanyenca, no?
També s'ha de dir que... Però normalment els accidents passen quan menys t'ho esperes, eh? Però la gent que té molta experiència ha anat a pujar el nivell, també, evidentment, ha apartat més el pedal, s'ha trobat a vegades amb pedres, amb roques, en llocs que estaven molt més escarnats pel pas de la gent o també per les inclemències meteorològiques. Jo crec que els accidents de gent que en sap molt ja no és mala sort. Són accidents. L'altre ja són coses més provocades. No?
Arrisquen més, no? Es podria dir.
També, sí, clar. Aquí entraria no l'efecte decatlón, que l'efecte decatlón seria més, si em permeteu la paraula, pel novell, pel novato. Aquí entraria l'efecte Kilian. L'efecte, hosti, si aquest tio va fer això, jo també ho vull fer.
Clar. Sí, jo ja porto uns anys fent-ho i jo ho puc fer, no?
Sí, ja que tinc una casa, jo que sé, amb aranges o una casa de set cases, doncs ara me'n vaig a fer la nord del gra de fejol, me'n vaig a fotre aquí a Pedraforca, a la canal del Verdet, amb una matinal, a fer el bocata. I dius, bueno, la canal del Verdet, cuidadín, vull dir, cuidadín amb la canal del Verdet.
Que no, i més, puja molta gent, sí.
Sí, però jo a la canal del Verdet he vist gent amb bambes, amb unes Nikes atrocitats, no?
Sí,
i amb xancletes.
Sí, Déu no vulgui que pilli una congesta o que o estigui una mica gelat amb la rosada del matí, que se'n va a Gósol no, se'n va a Saldes o l'està sent de cap, no?
Sí.
Clar, la paret de la gallina pelada. Hosti, la pica d'estat semblava el Caprabo, semblava el Consum, allò. Vull dir, només faltava un tornomàtic al refugi de baix o als llacs de Sollo, no?
Sí.
Vull dir, és que clar, vull dir, dius aviam, sí, és com el Canigó. Dius, vale, però no poden haver-hi 2.000 persones o a la Neto, el pas de Mahoma.
Sí, està ple.
45 minuts per creuar el pas de Mahoma.
Déu-n'hi-do. Víctor, se'ns està acabant el temps, ho hem de deixar aquí.
Se'ns ha acabat
però,
el temps.
Però bueno, volem tornar-te a entrevistar quan hagis publicat el llibre. Si ens hi vols.
A l'octubre. A finals d'octubre.
Si et sembla bé, agafem un dia.
Una altra entrevista, una altra entrevista i la presentació del llibre.
Jo encantat, ja veuràs perquè ja, com diuen en castellà, ja hi ha amiga aquí.
Va, doncs ja hi pots comptar-hi, eh?
Moltes gràcies, Víctor, i val? Molta sort.
A vosaltres per pensar en mi.
Val, gràcies.
Vinga, bona nit.
Va, una abraçada molt forta.
Adéu, Víctor, adéu.
Degut a la constant disminució de l'ús del català, els membres del programa Anem a la Muntanya proposem que tots els catalans ens obliguem a no deixar el català quan ens parlin en castellà. Si no ens entenen, reduirem aquelles paraules que no entenguin. Perquè el català no mori, l'hem de parlar amb tothom. Si no parlem amb els que no en saben, no l'aprendran mai. When she was just a girl. I els últims minuts del programa es dediquem a l'espai del temps. I què podem dir? Que el cap de setmana ha tingut dues cares. Els matins i migdies, dues cares, com té... Avui vaig apès, avui, dues cares, que diu molta gent té dues cares, eh? Això. Doncs el temps...
Bé, jo no em miris a mi, perquè jo no dic res, va?
Home, no, perquè avui dic moltes coses...
Avui estàs molt esverat,
sí.
Què coi ha passat
bueno,
avui.
Es diu que molta gent té dues cares, doncs el temps també ha tingut dues cares aquest cap de setmana.
Ja.
Ho heu pogut comprovar. Sí. Els matins ha fet un sol bastant
però quan
maco.
Digues dues cares no em miris a mi.
No, home, no, que ho dic. Perquè problema una mica de salsa. Dues cares, matins i migdies, amb molt de sol, tranquil·litat, molta suavitat, i temperatures superiors als 20 graus, 22-23, i estava molt bé els migdies, però què ha passat? A la catombada al migdia, 12 a 1 hores, creixien les nuvolades com bolets, es disparaven, i molt de pressa més. Hi ha hagut tempestes fortes que a Osona i Ripollès s'han acumulat més de 40-50 litres en una població, a Sant Feliu pluja molt més modesta, molt més minsa, uns 5-6 litres acumulats, entre dissabte i diumenge, eh? Poca cosa. Jo pensava que arribaria una mica més de tempestes, però llàstima que no hi ha arribat. Avui, dia més fresc, dia no tan assolellat, i les temperatures no han passat dels 20 graus. I totes les nits encara són fresques. Les nits volten els 10-12 graus. Ho deia al principi del programa, que encara hem vingut amb bastantes jaquetes, encara fa mica fred als vespres i a les nits. Anem de cara aquesta setmana. De cara aquesta setmana, la inestabilitat disminueix. Les mínimes demà 10-11 graus, fresqueta a les nits, núvols al matí i a la tarda també alguna nuvolada. Poca cosa, si es creiem a caure, 4 gotes. Les temperatures encara bastant a ratlla, no pujaran gaire. Entre 19 i 20 les màximes, poques hores de sol. Dimecres, encara fresca a la nit, mínimes 11 graus i més estones de sol. Les nuvolades aniran disminuint i ja superarem els 20 graus, 21 o 22. No es descarten